Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrarem en itineraris postobligatoris per saber què es pot fer després de l'ESO. I per fer-ho ens acompanyen en Melcior Arcarons. Molt bon dia, Melcior.
Bon dia.
En Melcio és consultor d'ensenyaments professionals de la FEC, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i també tenim a la Montse Oliveres. Bon dia, Montse.
Hola, molt bon dia.
La Montse és psicòloga orientadora, cofundadora de DEP Institut i EducaWeb. A veure, comencem. Hi ha més opcions de les que ens podríem imaginar?
Hi han més opcions, segur, de les que la majoria d'alumnes i famílies imaginen i pensen, segur.
Doncs que estiguin atents, perquè en els propers 55 minuts ho sabreu pràcticament tot. Fa tot just una setmana s'estava celebrant el Saló de l'Ensenyament, la 32a edició de la Fira, on trobem més informació pel que fa a l'educació i la infinitat de possibilitats que hi ha després de l'ESO, l'ensenyament secundari obligatori. Eren dos pavellons del recinte firal de Montjuïc, amb més de 220 expositors i 150 activitats vinculades a l'orientació. Va ser un èxit total i varen passar 100.000 persones i més de 18.000 alumnes varen aprofitar els serveis d'orientació. No sé si tenir infinitat de metres quadrats farcits de possibilitats és meravellós, però també fa que la tria sigui més complicada.
La tria no depèn només del que pots veure i pots saber a partir del Saló de l'Ensenyament. El Saló d'Ensenyament és un esdeveniment que s'ha d'incardinar en una seqüència d'activitats d'orientació que de mica en mica et van orientant. I aquest és un moment en què, mira, pots entrar en contacte físicament amb proveïdors de la informació que t'interessa. Però no tot depèn del Saló de l'Ensenyament, per sort.
Per tant, no només hauríem d'anar al Saló de l'Ensenyament, entenc, eh? S'haurien de fer altres coses.
Segur. És una activitat que és interessantíssima, perquè al final, en un únic espai, de cop tens reunits una part important dels proveïdors, no? De centres, universitats, centres de formació professional, d'ensenyaments no reglats, artístics, de tota mena. És a dir, pots tenir l'opció d'anar allà i resoldre els dubtes, per exemple, comparant centres, comparant opcions d'estudis. Pots fer molt bona feina. Però és evident el que diu el Melcio, és a dir, abans has d'haver fet una molt bona feina, també per preparar la visita, i quan surts del saló has de continuar fent-ne molta per triar bé.
Clar, anirem al post, que potser és fins i tot més complicat.
Deixa'm fer un apunt sobre això. Segurament totes les persones que ens escolten saben que és Amazon. Amazon és una marketplace on hi ha molts proveïdors d'un mateix producte. El Saló d'Ensenyament no deixa de ser això. És una marketplace on tu pots trobar diversos proveïdors d'un mateix producte, uns estudis determinats. Però oi que no anem mai a Amazon a dir a veure què puc comprar avui a Amazon? No, anem a buscar una cosa concreta. És a dir, hi ha una decisió prèvia, un interès previ. Si jo vaig a Amazon i dic, mira, m'interessa, per exemple, uns altaveus que funcionin per Bluetooth. Vaig allà i busco i trobo diferents marques, diferents preus, diferents tamanys, diferents prestacions, però ja sé el que buscava. Buscava un determinat producte i Amazon em permet comparar i acabar de decidir-me o no. Doncs el Saló d'Ensenyament passa el mateix. Jo no vaig allà a dir, a veure què podria estudiar jo l'any que ve, sinó he d'anar a buscar un determinat tipus de coses, perquè si no allà t'hi perdràs. Per tant, ho hem d'entendre com una marketplace.
A no ser que, perquè és el que passa, que en el saló tens persones de totes les edats que hi van, fins i tot hi van famílies per veure-ho pels seus fills, a no ser això, no?, que vagis una mica a remenar, a sondejar, a tenir l'oportunitat de parlar amb un, de parlar amb l'altre, de comparar què és una formació professional amb què és una carrera, també és un aparador. No? I com tots els aparadors, doncs pots mirar coses que et suggereixin, que t'inspirin, però evidentment, com més preparat hi vas, més útil serà.
Fa 30 anys hi havia unes 300 titulacions universitàries, ara són unes 1.300 i 500 opcions de formació professional. Qui tingui clar cap a on vol tirar pot filar molt prim, però qui no en té ni idea, què hauria de fer?
Qui no té ni idea si està a tercer o quart d'ESO, alguna cosa ha fallat. L'orientació sí? ha de començar abans de quart d'ESO. I, de fet, l'orientació ha de començar, fins i tot, diem, des del final de la primària, saber què t'interessa, saber què és allò que se't dona una mica més bé que una altra cosa. I, al final, a mesura que tu avances en el sistema educatiu, vas prenent consciència, vas tenint un autoconeixement, i aquest autoconeixement és més important que el coneixement de les carreres. T'has de conèixer tu mateix. Quines coses et són més fàcils que unes altres? Quines coses et motiven, et desafien o et repten i, per tant, t'interessen més? I, finalment, la gran pregunta, i quines coses em seran més útils per la meva vida futura? I la resposta a aquestes tres coses mai pot ser zero. Quan arribes al saló d'ensenyament saps alguna cosa de tu mateix, d'allò que et costa més o allò que et surt més fàcil. Jo sempre dic, no triïs una cosa que et costa molt. Si tu tens poca velocitat de lectura, home, no triïs llengua i literatura, no triïs una filologia. Si tu tens dificultat per imaginar cossos tridimensionals, no triïs arquitectura. Si tu tens poca facilitat per la relació social, no busquis una professió que estaràs en primera línia de relació social, sigui comerç, sigui infermeria. I aquest autoconeixement arrenca de lluny, no ve en el quart d'ESO.
Clar, tot i així, tu deies tercer d'ESO, ja haurien de saber, tercer d'ESO és el que abans era primer de BUP, que a mi em feia la sensació que se saben molt poques coses, llavors.
Almenys s'ha de saber alguna. La primera cosa que has de saber és que després de l'ESO has de seguir estudiant. Això és bàsic. S'acaba l'educació obligatòria, per tant, podríem dir, i així puc triar quedar-me a casa? No pots quedar-te a casa. Has de seguir estudiant. Hi ha països que tenen l'educació obligatòria fins als 18, i els que no ho tenim, perquè aquí no és obligatori més que fins als 16, si abandones el 16, has incorregut en abandonament escolar prematur. Per tant, això no és recomanable. Per tant, primera cosa que saps, has de seguir estudiant. Què has de seguir estudiant? Aquí comença la gran pregunta. Què has de seguir estudiant? Doncs has de buscar allò que s'acomoda a aquestes tres coses que deia. Quines coses em van més bé perquè jo tinc bones capacitats? Quines coses realment m'interessen perquè em donen una... Em desafien més, em repten més, em motiven més? I quines coses em seran útils pel futur? I alguna cosa d'aquestes hem de saber a tercer d'ESO, almenys per descartar allò que em va més malament.
I anar ja acotant.
Exacte.
Jo el que anava a afegir-hi és que, o sigui, triar sempre és difícil. És que ho és sempre. En qualsevol situació de la vida, fer una tria vol dir que deixes enrere unes coses i en prioritzes unes altres. Triar uns estudis o triar un camí cap a una professió... El problema és que si això ho comences a tercer i quart, els joves, i això hi ha estudis que ens ho demostren, hi ha evidències, a partir dels 7 anys la tria la tenen feta. És a dir, ja estan marcats, ja estan decantats. Aleshores, això vol dir que en l'educació infantil, en l'educació primària, tu pots preparar i respondre a la curiositat dels alumnes per conèixer què fa un bomber, per introduir el món de les professions, per entendre què fa aquell i què fa aquell altre, com s'hi arriba. Tot això és el treball de l'orientació, també fora del moment clau de la transició. Si tu tot això ho treballes abans del moment en què han de fer la transició, aquests alumnes arriben amb el que deia el Melcior, no? Amb un procés d'autoconeixement fet. És a dir, que saben com són ells, que els hi evidencia que no ho poden fer tot. No pot ser enginyer aeronàutic, perruquer, tècnic de so, historiador,
mestre. Sí, allò mestre. Que quan tenen 6 anys volen ser 40 coses.
Clar, però
i
quan...
mica en mica van veient que
la gràcia
no.
És que quan tenen 6 anys estan en aquest moment de màxima curiositat i el anar veient les coses, avui volen ser això, demà volen ser allò altre. Això és fantàstic, és això on vas tu cultivant tot aquest punt de curiositat tan important per després. I en el moment de la tria, és evident que tota la part de l'autoconeixement és un punt clau, però després aquest punt de l'autoconeixement que és tan difícil i que no és res més que allò que reproduïm en una primera entrevista de feina. En una primera entrevista de feina on tu competeixes per un lloc de treball que hi ha 50 persones més que el volen, no serà el teu títol que et donarà la feina, serà el teu perfil personal concret. Allà, si tu has treballat l'autoconeixement, ets capaç d'expressar-te i dir perquè jo sóc la persona adequada per aquesta posició. Per tant, l'autoconeixement. I després de l'autoconeixement, la part de conèixer l'oferta i després explorar, evidentment, el mercat de treball. Mm-hmm. Quin pa hi dona, què busca, què no troba, què li sobra, què necessita, i que això m'ajudi també a centrar-me.
Escola de Família, estem amb la Montse Oliveres i amb Melcior Arcarons parlant d'itineraris postobligatoris. Hem començat parlant del Saló de l'Ensenyament i ara la Montse deia autoconeixement, conèixer l'oferta, explorar el mercat. Què més volies afegir?
Hi ha diverses maneres d'arribar al Saló de l'Ensenyament. Hi ha persones que arriben al Saló de l'Ensenyament sabent més o menys què volen estudiar. I del Saló el que volen treure és la comparació entre diferents proveïdors d'aquests estudis. Aquesta persona arriba bé, arriba amb nota. El Saló d'Ensenyament sap què vol, però no sap on no estudiarà i vol comparar i vol informar-se.
Aquests són els que ho tenen més fàcil.
Aquests són els que ho tenen més bé. Si ja saps què vols estudiar i a on, potser no cal que vagis al Saló d'Ensenyament, perquè ja tens totes les respostes i, per tant, t'aportarà poc. Hi ha persones que arriben al Saló d'Ensenyament i saben l'àmbit. Sé que vull fer alguna cosa de formació professional perquè he descartat el batxillerat, o viceversa. I aleshores vull saber més coses de la formació professional o més coses del batxillerat. Aquests arriben relativament bé, han acotat terreny, han descartat bona part de les opcions possibles, se centren en algunes, segurament si els interroguem una mica més, suposant que vulguin formació professional, que és molt diversa, perquè hi ha des d'esports fins a sanitària, fins a coses industrials, fins a coses tecnològiques, possiblement podrem acotar aquí dintre. I podran comparar i podran treure profit. Ara, si una persona arriba al Saló d'Ensenyament amb un dubte tan existencial com realment no sé què vull estudiar. No sé si serà formació professional, o serà batxillerat, o serà les pràctiques i disseny, o serà ensenyaments d'esports, o serà ensenyaments de música, o no serà res. Aleshores, aquí sí que el sistema ha fracassat, perquè aquesta persona s'hauria d'haver plantejat aquestes coses abans i hauria d'haver arribat a un terreny més acotat.
Tu deies al principi, els alumnes avantatjats, diríem, són aquells que ja saben què és el que volen i van estudiar el terreny, no? Possibles ofertes on podria estudiar ja, suposem, ja més enllà de l'ESO, si han fet una formació professional, un batxillerat, però fa uns dies parlàvem amb uns nois que justament venien del batxillerat científic i anant al Saló de l'Ensenyament es varen adonar que volien ser periodistes i estaven acabant la carrera de periodisme i estaven encantats. No sé si això, vosaltres que sou del sector, és gaire habitual. Gent cada cop, no sé si és que cau del cavall, veu la llum. I no renegaven d'haver fet aquell batxillerat, l'havien gaudit, s'ho havien passat molt bé, però a l'últim moment varen decidir que volien fer una altra cosa.
No, nosaltres des del DEP portem l'àrea d'orientació que Fira de Barcelona ofereix als visitants. I allà doncs atenem un volum de gent molt gran que ens ve a fer consultes individuals. Per tant, aquests que arriben perduts al Saló també entre el DEP i l'activitat aquesta de Fira i el Departament d'Educació, que també posa orientadors, doncs estem allà atenent i ajudant-los a filtrar. Però és veritat, la tria al final el que té és que és una primera tria. I jo crec que aquí això és importantíssim. La formació és al llarg de la vida, l'orientació també. Aquests alumnes el que estan fent és la seva primera tria. I aquesta primera tria que han fet quan han acabat l'ESO al fer un batxillerat, doncs pot ser que el que els ajudi és a confirmar que per allà no volen continuar i que, per tant, canviaran i faran un altre itinerari. No és un problema, això. O sigui, no se'ns escapa cap tren, el recorregut, cadascú ha de trobar el seu, dèiem abans de començar, n'hi han molts de recorreguts, per sort n'hi han molts, estan tots ells connectats, uns més fàcils que altres, hi han moltes persones i aquesta persona ha de trobar el seu recorregut, més llarg o més curt. Per tant, han fet un canvi fruit d'aquesta anada allà i d'aterrar amb uns estudis que no s'havien mirat mai i que potser ara han descobert. Doncs, estupendo, el seu batxillerat no els hi fa cap nosa. El seu batxillerat el tindran a la butxaca i segurament si treuen una bona nota de tall podran accedir directament. O podran anar amb una formació professional de grau superior i pujar una nota per tenir l'accés. Res és una tria en va, una tria equivocada. Hem de canviar també aquesta mirada.
Això deu ser important, no? Perquè m'imagino que quan ets adolescent sents aquella pressió de «i si m'equivoco?».
I tant. Aquesta pressió fa que moltes vegades precipitin la tria, saps? O facin una tria condicionada per el que m'han dit els pares, pel que m'estan dient que al mercat de treball això hi ha moltes sortides, perquè el meu amic o amiga de l'ànima se'n va fer allò i jo, com que no sé fer què fer, doncs
tiro
m'hi
tiro. Allà.
Saps? Tots aquests elements condicionants, que són molts i molt bèsties, de vegades fan que per superar aquesta pressió triïn sense prou reflexió o fonament.
El concepte de m'equivoco, el concepte d'equivocar-se, és relatiu. És relatiu perquè la gent servim per moltes coses, no només per una de sola. El concepte de m'equivoco és no he encertat aquella cosa per la qual jo estic realment cridat i he triat una cosa que no era el meu destí natural. Això no existeix. La meva experiència és que els millors alumnes que he tingut serveixen per qualsevol cosa. Podríem fer medicina o podríem fer ciències exactes. Podríem fer enginyeria de camins o podríem fer literatura alemanya. És igual, els millors valen per tot. La majoria de la gent no pertanyem al grup dels millors. Aleshores, el que hem de fer és descartar aquelles coses per les quals no estem especialment ben dotats. Perquè si jo trio una cosa per la qual no estic ben dotat, probablement hauré de treballar molt per aconseguir uns resultats mediocres. Tampoc destacaré gaire, la gent tampoc em felicitarà molt i mica en mica em aniré desanimant. Però equivocar-se seria això, seria equivocar-se d'una manera flagrant i anar a parar aquells estudis pels quals tu no estàs ben capacitat. Si una persona no té facilitat de càlcul i se li dona molt malament les matemàtiques i vol estudiar economia o vol estudiar estadística, patirà i podrà tenir la sensació de que s'ha equivocat. Però això és difícil que passi, perquè una experiència d'allò que t'és fàcil i d'allò que t'és difícil, als 10 anys d'educació obligatòria, més o menys ja te la donen.
Ja comences,
sí,
a saber-ho.
Vulguis o no vulguis, hi ha un grau d'autoconeixement que el tens, vulguis o no. Per tant, equivocar-se d'una manera flagrant no és tan fàcil. Però de vegades passa, i de vegades passa perquè hi ha persones que tenen una noció mitificada d'una professió. Jo vull ser arquitecte. Per què? Perquè el meu oncle era arquitecte, tenia un despatx que estava molt bé, s'ho guanyava bé la vida, i els edificis que construïem m'agradaven molt, per exemple. Però si tu no ets capaç d'imaginar cossos tridimensionals mentalment, i això és detectable en test, o treballes molt per adquirir aquesta competència o patiràs perquè no seràs capaç de reflectir tridimensionals en dibuix pla. I, per tant, no aniràs bé. Si tu ets una persona que defuges la relació social, home, doncs no triïs una professió que està en primera línia de relació amb públic, perquè tampoc et desenvoluparàs bé, no et sentiràs prou confortable. Però quan parlem d'error, estem parlant d'errors garrafals. Però torno a la idea important. Les persones servim per moltes coses i la gràcia és, de les moltes coses per les que servim, tria allò que et sigui útil, que després et puguis guanyar la vida. Jo ho dic, jo vaig estudiar, i perdoneu que parli de mi, però és l'exemple que tinc més pròxim. Jo vaig estudiar el batxillerat científic, després, a 17 anys, em semblava que m'explicava més al món estudiar història que no pas seguir la via de ciències. Vaig estudiar història, tampoc m'ha anat malament a la vida, malgrat tot, i em vaig equivocar. No em vaig equivocar quan vaig estudiar el científic, ni em vaig equivocar quan vaig fer un gir de 180 graus a estudiar història. Per què? Perquè la gent servim per més d'una cosa.
Jo el que anava a afegir-hi és que el que és més important, per això el punt de l'autoconeixement, d'aquesta introspecció per conèixer-te a fons, és una cosa a treballar al llarg de molts anys, quan ets jovenet, i quan ets adult també. Però per què? Perquè al final la presa de consciència de les teves mancances, de les teves dificultats, dels teus punts a desenvolupar, perquè realment vols ser arquitecte, però en canvi aquest raonament espaial no el tens. Val. Doncs aquesta consciència és el que et dona la clau per omplir la motxilla pròpia de tot allò que necessites per arribar-hi. Si no tens consciència que ets una persona profundament tímida i vols fer turisme, doncs, ostres, aniràs a fer l'entrevista de feina i a tu serà un d'aquells que no t'agafaran, perquè el tret del teu caràcter principal és un que justament en aquesta
no
professió no ajuda. No? I, per tant, aquesta consciència és el que et permetrà enfocar l'objectiu o construir el camí cap a aquest objectiu d'una forma ben fonamentada.
El títol del programa d'avui és Itineraris postobligatoris. Mm. Això vol dir que quan acaba l'ESO, no? L'ensenyament secundari obligatori, quines opcions tenim? Hi ha la formació professional i el batxillerat? Mm-hmm. Són aquestes dues opcions?
No, hi ha més. Però potser ens podem aturar en aquesta bifurcació, batxillerat o formació professional. Majoritàriament, els pares pensen en termes de batxillerat. I hi ha molts pares que diuen als seus fills, escolta, fes el batxillerat, després fes el que vulguis, però el batxillerat l'has de tenir.
També perquè molts centres m'imagino que saben que hi ha l'ESO i el batxillerat i potser trobar formacions professionals no és tan senzill.
Aquesta és una qüestió, però hi ha una qüestió que és generacional. Els pares d'avui són els estudiants de la EGB d'ahir, de l'Educació General Bàsica, i aquesta gent es van criar amb la creença, perquè així s'estava configurat el sistema educatiu, de que la gent que val aprova l'Educació General Bàsica i pot anar al batxillerat. I la gent que suspèn la EGB només pot anar a la formació professional. I això, això que és el que va estar vigent durant 20 anys, la Llei General d'Educació del 1970, que va estar vigent fins als anys 90, ha configurat una manera de pensar de la gent que avui són pares. L'AFP és allà on van els que no aproven.
Però això ja ha canviat, no?
Ha canviat el sistema, però la mentalitat dels pares que es van criar en aquell sistema i que són els pares d'avui encara està en el seu imaginari molt present aquesta idea de que l'AFP no és prou bona.
Doncs ara suposem que no estan condicionats, d'acord? Com saber si s'hauria de tirar cap a una formació professional o al batxillerat?
Jo afegiria només un apunt, que el Melcior diu, les famílies encara no han evolucionat prou, però jo et diria que el sistema tampoc. Nosaltres ens trobem molts professionals del sistema que encara actuen d'aquesta mateixa manera. Aquest nano no se'n sortirà que faci una FP. És a dir, hi ha molt professorat que encara està ancorat en aquí, perquè també és d'aquestes edats i, per tant, també ho han viscut. O sigui, que aquí cal un esforç generalitzat. Per part del sistema, per part de les famílies, hi ha d'haver aquesta obertura cap a una evolució dels sistemes de les ofertes formatives que tenim. Llavors, lligant-ho amb el que tu dius, no? com qui fa què? No?
O qui hauria de fer què?
Sí, nosaltres el que diem és que aquesta disjuntiva entre els dos itineraris, que no ho és tal perquè estan tots ells connectats, és a dir, si mires el sistema educatiu hi ha fletxetes cap a totes les direccions, des de l'AFP cap al batxillerat, des de l'AFP cap a la universitat, des del batxillerat cap a l'AFP, és tot connectat. Però els alumnes que fan un batxillerat són alumnes que han de tenir molt clar que després d'una ESO, que ha estat un contingut teòric, faran 2 anys de contingut eminentment teòric, l'únic objectiu del qual és preparar-se per la formació superior. Aquest és l'objectiu de l'alumne de batxillerat, preparar-se per la formació superior, sigui universitària, sigui d'FP de grau superior. Mentre que l'alumnat de formació professional serà un alumnat que prioritzarà els ensenyaments pràctics amb un 80 i pico d'hores de percent d'hores dedicades a la vessant pràctica, un ensenyament de 2 anys de grau mitjà, de 2 anys de grau superior, per tant, curt, aplicat, que l'inicia en el món professional, en el cas dels mitjans i en el cas dels superiors, que el prepara per aquella professió d'una forma excel·lent. amb una vessant pràctica que ja m'agradaria que els estudiants d'arquitectura tinguessin en la seva vida una pràctica durant els 6 anys de carrera que no la tenen. Llavors, qui fa què? Doncs és que realment s'ho han de plantejar i han de fer-ho coneixent molt bé cadascun dels itineraris, perquè, sobretot, el que triarà una formació professional, si després vol uns ensenyaments superiors universitaris, té un camí directe per arribar-hi. Per tant, la formació, tant una com l'altra, està adreçada a tots aquells alumnes que tenen clar que estudiaran llarg, que es volen formar en una formació de qualitat i la trobaran en un itinerari o en l'altre.
No sé si voldries afegir alguna cosa, Melcior, perquè tu, al llarg de la teva trajectòria professional, has estat molt vinculat, a més, a la formació professional, has estat professor d'FP, el 2011 va ser nomenat director general d'FP al Departament d'Ensenyament durant 7 anys. Per tant, no sé, ara, si penséssim en què s'hauria de resoldre a la formació professional, què diries? No tenim més de mitja hora, eh?
No. Jo diria que el que s'hauria de resoldre en aquest moment, perquè és un error d'estructura que condiciona la tria, és la diferència en la facilitat d'inscripció al batxillerat i la diferència de facilitat de dificultat d'inscripció a la formació professional. Si tu estàs en un centre, centre privat, concertat o públic, és igual. Si tu estàs en un centre que fa ESO i, molt probablement, també fa batxillerat, i vols plaça al batxillerat, només tens que aixecar el dit i dir-ho. La plaça ja te la guarden, és teva. Si tu vols estudiar formació professional de grau mitjà, des de quart d'ESO, encara que estiguis en el mateix centre que ofereix aquell cicle formatiu, has de formular una preinscripció, esperar que hi hagi la baremació de les sol·licituds, que hi hagi l'assignació de places, potser no tens plaça, quedes en llista d'espera.
Oh, va començar el curs amb molts nois i noies que es van quedar
per això,
fora.
Com pot ser que, per una banda, ens lamentem de que tenim menys formació professional de la que necessita el país i la que necessita el sistema productiu del país, però, per altra banda, la porta al batxillerat estigui oberta de bat a bat i, en canvi, doncs, per entrar a la formació professional has d'anar amb la T10 i validar i passar el torn, per dir d'alguna manera. Això és un error que caldria resoldre. I com cal resoldre? És difícil, perquè si fos fàcil ja s'hauria solucionat, però probablement seria fent una escissió i que per la postobligatòria la preinscripció calgui sempre. Com cal també pel batxillerat artístic, però no per les altres modalitats.
Ah, pel batxillerat artístic
també? Pel batxillerat artístic, com que es considera una mica també aplicat i una mica estrany, doncs pel batxillerat, i no el tenen tots els centres, cal una preinscripció sempre. De totes maneres, també està canviant una mica la mirada sobre la formació professional. Abans deia, estem condicionats per l'imaginari dels que són pares que associen formació professional amb fracàs.
El que passava al segle XX, diríem.
Sí, el que passava al segle XX. Però ara es constata que la formació professional és molt útil, que la gent que fa formació professional troba feina. Les estadístiques d'inserció que s'elaboren cada any ens donen que els estudiants de formació professional tenen una inserció laboral bona, francament bona. Unes especialitats més que altres, com tota la vida és variable, però en conjunt molt bona. I això fa que la cosa estigui canviant. Fixeu-vos, en el curs passat, en el 22-23, hi havia 85.000 alumnes a quart d'ESO. Quants es matriculen... Perdó, no ho dic bé. En el 21-22 hi havia 82.000 alumnes a quart d'ESO. Quants s'han matriculat aquest any a batxillerat i FP? Doncs a batxillerat 39.224. 39.000.
Gairebé la meitat.
A la FP de grau mitjà, 38.000.
Gairebé la meitat.
És a dir, la FP de grau mitjà està atrapant el batxillerat i l'acabarà atrapant d'aquí poc. I mentre que el batxillerat està clavat en un percentatge de preferència d'un 48% dels demandants, la FP va augmentant i cada vegada les preferències dels estudiants es decanten per l'FP. Per què? Pel que deia la Montse. Perquè la FP és variada, però la FP té utilitat, és aplicada a pràctica, i hi ha molts alumnes que diuen, escolta, jo tinc una edat que més teoria, més literatura, més llengua, més matemàtiques, més física, sense un objecte determinat, només per incrementar la meva preparació per després seguir estudiant una altra cosa.
No s'hi veuen.
Prefereixo una cosa més aplicada.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes, jocs, per parlar del tema, per reflexionar i per pensar, i avui també hem trobat material.
Katherine Watson, magna cum laude, lista de honor de la Universidad de California, ha escrito en la revista de arte. Referencias excelentes.
Les aseguro a todos que este es el lugar donde yo quería estar por encima de todo.
Eran las mejores estudiantes de todo el país.
Cuidado, huelen el miedo. Esto es historia del arte. ¿Alguien sabe lo que es esto?
Bisonte herido.
Muy bien.
Campesinos arando. Diosa de la serpiente, 1600 a.C.
Vaya, os lo preparáis bien, chicas.
Pero en un mundo de riqueza y privilegios...
¿Cómo es la mimada de Hartwell?
Divina.
Recibir una educación...
Aquí dice que vas a estudiar Derecho.
En cuanto me gradúe, pienso casarme.
¿Y después?
Y después estaré casada.
Significa encontrar...
Això és La sonrisa de Mona Lisa, una pel·lícula que ja té 20 anys, que ens situava el 1953 a una escola d'elit on les alumnes, totes noies, aspiren la gran majoria a ser senyores de... Ja ho sentíeu... es casarà i després doncs, serà senyora de... Jo vull pensar que això ja no passa, però abans, Montse, que tu feies referència als 7 anys, no? Aquesta edat que la gent ja comença a tenir més o menys clar què és el que li interessaria, hi ha diversos estudis que conclouen que els estereotips de gènere limiten les expectatives de les nenes des que tenen 6 anys. Llavors ja es creuen, moltes, que són menys brillants que els nens, o que tenen menys habilitats per les matemàtiques, per tot això que és STEM, no? La ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, totes aquestes disciplines tradicionalment associades als nois, que tenen més habilitats. Com ho podem combatre? Perquè això segueix passant ara, això no és que passi el 1953, segueix passant el 2023.
Exactament. És així de trist, però en el 2023 seguim havent de parlar d'aquest condicionant del gènere d'una forma molt... molt important. I hi ha molts estudis internacionals que ara ens estan donant evidències de que això ho hem d'aturar d'alguna manera. Home, hi ha una de les principals formes que és tenir referents femenins, referents dones dels diferents estudis, de les dones inventores, de les dones que han estat en estudis i en professions que no són les assistencials, que és on generalment hi ha tota la pressió per anar per part de les dones. De fet, hi ha un estudi que a nosaltres ens agrada molt, que explica, és internacional, és l'OSCDE, diria que és, us el puc fer arribar, que diu que els nois tenen una llista de 10 estudis, és un estudi que es va fer el 2018, i s'ha reproduït el 2020, a 40 països d'Europa, i Espanya està inclosa dintre d'aquests països. Els percentatges de nois que es guien només, que són capaços del seu imaginari tenir un màxim de 10 professions. I les 10 professions que tenen a l'imaginari les noies són claríssimes. Les noies t'hi tenen mestre primer, infermera després, tot el que és el món de la medicina, tot el que és el món... deixa'm recordar de quines altres més hi han. El periodisme, després tens també la part de perruqueria...
comunicació, tot, estètica, cura...
Totes les que són d'atenció a les persones. Mentre, i l'última, la que està en posició 9, diria, és la de dirigir empreses. En el cas dels nois, la primera és dirigir empreses, després hi ha les enginyeries, hi ha medicina, hi ha tot el que són els estudis de tecnologia, els estudis relacionats amb els esports i, al final, mestre. És a dir, hi ha un condicionant evident. I si vas a les facultats i a les universitats d'enginyeries, doncs això ho trobes. Bé, doncs, treballant des dels referents fins a tenir en tots els diferents contextos en què es mouen aquests alumnes, des de l'escola fins a les famílies, fins als entorns de lleure, que hi hagi una consciència d'això i, per tant, s'ajudi a trobar exemples i, a sobretot, estirar les noies a conèixer i a tan sols tenir la curiositat de conèixer els estudis
que
van més enllà, encara que després no els triïn, però que almenys tinguin i accedeixin a conèixer-los.
I més enllà dels referents, que a vegades, estic pensant ara, les famílies no depèn tant, o sigui, els pots dir que has sentit una matemàtica a la ràdio o que hi ha una exposició de dones científiques, però com podem acompanyar les famílies?
A part dels referents, és molt important la feina que facin els propis docents i els orientadors, perquè si ets conscient de que hi ha aquest biaix de gènere que, diguem-ne, crea uns estereotips, es basa en uns estereotips de que hi ha unes professions que no són prou aptes per les dones i unes altres que no són prou aptes pels homes, perquè això també passa, aleshores l'orientador ha de ser qui ajudi a equilibrar una mica més i a fer present aquelles noies o aquelles nenes o noies que són bones en matemàtiques, que són bones en física, que són bones en dibuix tècnic, si s'atreveixen a fer el batxillerat científic. Hi ha noies que fan el batxillerat científic i pensen, aniré a arquitectura, perquè arquitectura encara està, com que hi ha un component artístic, encara està tolerat que hi vagin les noies, més que no pas enginyeria, no? I l'orientador és qui ha de tenir la funció de fer present aquest biaix i ajudar a corregir-lo. Perquè, a més, en les professions de l'àmbit STEM que tu citaves abans, necessitem també el talent femení. No podem privar-nos del talent de la meitat de la humanitat en uns determinats. I fixeu-vos que també hi ha la penúria contracte. Hi ha molts centres docents que busquen per educació primària profes nois perquè volen tenir també la figura masculina en el claustre, en l'equip docent, i també es costa de trobar. Són perversos, aquests biaixos de gènere, i cal combatre'ls des de dintre del sistema. També les famílies, també l'orientador ha de fer saber a la família, quan una noia doncs, podria tenir un bon futur d'estudis i professional en l'àmbit STEM, doncs que la família sigui conscient i que no hi posi traves, perquè de vegades inconscientment passa. M'explicaven companys que fins i tot els costa professors de física o de matemàtiques valorar igual a les noies, perquè com que s'han format a la universitat en un món que és exclusivament masculí, la component femenina per ells és absent, i quan s'expliquen més adreçant-se als propis nois. Això cal corregir-ho perquè és interior al sistema.
Doncs ara pareu atenció, que sí que tenim referents femenins vinculats a les professions STEM.
Tenia 4 o 5 anys, volia ser biòloga.
El que volia era entendre els éssers vius, entendre com funcionava la vida.
La meva mare em va dir, per què no fas farmàcia, no? No, jo no vull fer farmàcia, vull fer medicina.
Crec que és molt important que quan les nenes estan escollint què volen fer, que no tinguin aquests estereotips.
El que et puc dir és que la meva feina m'apassiona.
És una necessitat del món científic aquesta visió femenina.
Sento que estic on volia estar.
Tu també hi tens molt a oferir, Dona Ciència, Dona Tecnologia.
Aquest és un dels vídeos de la campanya Dona Ciència, Dona Tecnologia, llançada la setmana del 8M per la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Hem sentit a diverses científiques i, com que anem una miqueta a curs de temps, em pararia en aquesta passió, no? En aquest entusiasme. Guiar-nos per l'entusiasme podria ser un bon aliat?
Segur que l'aliat de l'entusiasme, l'interès, la preferència és clau, seguríssim. Per què? Res serà fàcil. La postobligatòria, res és fàcil. Per tant, si no hi ha l'entusiasme, no superarem les dificultats que portarà l'estudi i, posteriorment, la professió. Per tant, l'entusiasme, importantíssim. Ara, per tenir aquest entusiasme, també has de conèixer. I, per tant, has de fer el treball previ, que dèiem abans, aquest autoconeixement, aquesta exploració de l'oferta i aquesta exploració del mercat.
Bé, doncs ara sentíem uns referents femenins que ho tenien claríssim. Ara anem amb un personatge de ficció que no ho té tan clar.
Es que no encuentro nada que me interese. A ver, ¿tú qué dirías que es lo mío, aparte del fútbol?
Pues eres guay y preciosa. Y sabes cantar en un karaoke, pero no muy bien.
¿En serio, Kenan?
¿A dónde quieres llegar?
Es que no sé qué hacer.
Vale. ¿Qué quieres hacer con tu vida?
No lo sé. ¿Qué hay de ti?
Yo tengo un detallado
plan. Ella és la Whitney, és una de les protagonistes de la sèrie La vida sexual de les universitàries d'HBO Max, que evidentment no es pot veure amb els més petits de casa, i que ens situa a la Universitat d'Essex, i ja ho veieu, la Whitney està perduda. Què poden fer els joves que estan perduts? Que potser s'han fet totes aquestes preguntes prèvies que comentàveu abans, no? Autoconeixement, conèixer l'oferta, però que tot i així sí que han descartat una mica, però que es troben encara en un munt de possibilitats i que no saben gaire per on tirar.
Si estan a quart d'ESO o estan a segon de batxillerat, vol dir que estan propers a una data en què han de triar, perquè si no els quedarà un any en blanc, la primera cosa és no intranquilitzar-se gaire. Hi ha maneres de trobar ajuda, i una manera de fer-ho és amb l'orientador del seu centre intentar, intentar definir un àmbit que em podria anar bé. Aquell àmbit en el qual jo probablement, per les meves capacitats, per el que crec que em motiva més que una altra cosa, encara que no hi hagi res que m'entusiasmi, almenys que no hi hagi res que em destorbi. Perquè moltes persones d'aquestes, quan acaben triant d'aquesta manera, descartant, que potser és la manera, diguem-ne, més elemental de triar, després, si allò que estan estudiant els acaba motivant, poden convertir-se en bons professionals. És a dir, hi ha persones que descobreixen uns estudis sense haver-los descobert abans. Se'ls descobreixen perquè han anat a parar allà.
Sí, jo crec que, de tota manera, tu deies, tot i que hagin fet tot aquest treball previ, normalment, si estan tan perduts, és que no l'han fet bé, aquest treball. Per tant, si ha de tornar, perquè potser ho van fer a quart d'ESO. És que jo ja ho vaig pensar a quart d'ESO. Bueno, però és que ara
torna-ho
estàs a segon. Torna-ho a pensar i torna-hi a reflexionar. I després, el que també deia abans, pensar que no cal tenir tanta por d'aquesta tria. És una primera tria, és un primer pas. I si aquest pas no funciona, en farem un altre, havent tingut l'evidència de que això no era, i serà segurament un temps de més maduresa, de més tranquil·litat, de més experiència que els ajudarà a fer la següent tria. No és cap drama començar per una cosa que no t'és allò somiat des dels 3 anys.
De la teoria a la pràctica.
Per saber com passen de la teoria a la pràctica en aquest treball d'acompanyament i orientació, saludem a la Sílvia Ventura i Rival, que és directora d'ESO i batxillerat de l'Escola Badruna Gràcia. Molt bon dia, Sílvia.
Bon dia.
A veure, vosaltres teniu un programa d'orientació per ajudar a l'alumnat de l'ESO. Explica'ns, en què consisteix? Quan comenceu? Sí. Com ho feu?
Mira, nosaltres a les Escoles Badruna tenim un itinerari psicopedagògic al llarg de totes les etapes. I en aquest itinerari és on establim el moment en què fem l'orientació professional a l'alumnat. De fet, al llarg de tota l'ESO fem un acompanyament emocional als alumnes i de fet és a tercer i sobretot a quart d'ESO que els plantegem activitats que els ajuda a descobrir què és allò que els agrada més i què és allò que se'ls dona millor.
I què diries, que hi ha més nois i noies que tenen ja bastant clar què és el que volen fer després de l'ESO o els que estan perduts abans de fer aquest acompanyament, em refereixo?
Sí, al principi de quart d'ESO hi ha molts alumnes que tenen dubtes, però amb la tria de les optatives que han fet, nosaltres a l'escola oferim optatives de l'àmbit científic, de l'àmbit tecnològic i de l'àmbit humanístic i social, i llavors a tercer d'ESO doncs, han de fer aquesta primera tria. Doncs en aquest moment sí que sorgeixen molts dubtes i bueno, angoixes, però a partir de que bueno, acaben fent aquesta primera tria de les optatives i durant el curs de quart d'ESO les van fent, doncs es van tranquil·litzant perquè acaben descobrint què és el que els agrada més i què és el que prefereixen deixar de fer. A vegades doncs, la tria passa per, doncs mira, el que tinc clar és el que ja m'està bé deixar-ho de fer.
Clar. El que vosaltres els recordeu, que treballar d'allò que els agradi contribuirà al seu benestar i els permetrà desenvolupar de la millor manera tot el seu potencial. No sé si, més enllà d'això, s'amoïnen per si allò que els agrada tindrà sortida, que se'n deia abans, ara no sé com se li diu, si fa anys, si volies fer filosofia o biologia, Et deien, home, però de què viuràs després, no? Ara els de filosofia són els més buscats a les tecnològiques perquè són els les persones capaces de plantejar-se preguntes que potser un enginyer sap executar, però no, hi ha coses que no se les pot plantejar, no? Els preocupa si acabaran trobant feina?
A veure, nosaltres els diem, escolteu, això ja vindrà. Ara la primera tria que heu de fer és què és allò que us agrada? Nosaltres us recalquem això, eh? Què és allò que t'agrada més? Que és allò que bueno, se't pot donar bé, no? Que tens certes habilitats, però sobretot, què és allò que t'agrada? I comencem a fer camí, i el camí ja anirem fent i ja anirem trobant doncs, aquella feina concreta, aquella oportunitat que pugui sorgir. Però us diem que, escolta, la feina és secundari, primer comencem el camí amb uns estudis postobligatoris i, per tant, doncs, comencem per aquí. Què és allò que t'agrada i, si a més se't dona bé, doncs molt millor.
Jo afegiria el que ens diu ella, que, per exemple, hi ha un estudi del Fòrum Econòmic Mundial que ens diu que el 2030 el 85% de les ocupacions no existeixen ara. És a dir, el 2030 tindrem un 85% de les ocupacions noves que no coneixem ara.
Que això és 7 anys,
tant,
eh?
Són 7 anys, i és que són aquests nanos que estan, aquests nois i noies que estan segurament prenent les decisions ara.
O que acaba de començar ara, primer de l'ESO.
Acaben de començar. Aleshores, què vull dir amb això? Que estem en un món complicat en què la perspectiva és molt curta, perquè tot canvia molt de pressa. És un món impactat per moltes coses. Una guerra d'Europa, que tenim aquí al costat. Una pandèmia que ens ha canviat moltes coses. Una força de les tecnologies que aterren i impacten a tots els sectors. Crisis econòmiques. Una demografia revolucionada. Hi ha, globalment, molts elements que mouen aquest món que no controlem. I després hi ha els elements propis, no? Locals. Llavors, està clar que tenim molta menys perspectiva i podem ser molt poc adivins del que hi haurà com a sortides professionals d'aquí a aquests 7 anys que ens diu el Fòrum Econòmic Mundial. Per tant, el que al final estem és els orientadors treballant i les famílies i el sistema perquè siguin alumnes joves amb una motxilla ben plena de recursos per ser autònoms i anar construint aquest projecte de vida i professional.
Sílvia, suposo que un cop acaba aquest programa d'orientació, com abans comentaven tant la Montse com en Melcio, si es fa bé, sí que ja tindran bastant clar què és el que volen seguir estudiant els joves del centre Esbadruna, però que més enllà d'això deuen estar més tranquils perquè van com traient possibilitats, no? O se senten, no sé si se senten més centrats, més encarrilats, que s'estan fent grans també.
Sí, bueno, de fet, està clar que totes les activitats que nosaltres proposem a l'escola, doncs, sigui dins l'aula o sigui fora de l'aula, doncs, i la informació que els acabem ajudant a buscar doncs, i que els ajudem a consultar, doncs, els va tranquil·litzant i, mica en mica, doncs, ells mateixos doncs, van prenent decisions i ens tenen al costat a la família i a l'escola per acabar de decidir.
Sílvia...
I, de fet, és això, els insistim en que cerquin el que els agrada més i amb això doncs, s'han de tranquil·litzar i acabar doncs, fent la tria.
Directora d'ESO i Batxillerat de l'Escola Badruna, gràcies Sílvia Ventura i Rival, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja estem gairebé al compte enrere final parlant d'aquests itineraris postobligatoris. Ja ha quedat clar, autoconeixement, conèixer l'oferta, explorar el mercat, descartar allò pel que potser no estem especialment dotats, saber que servim per moltes coses, que les tries segurament... Bé, que no hi ha grans errors, no? Que si hem fet bé les coses, que tot el que fem ens va ajudant, que anem creixent... que anem decidint coses i que al llarg de tota la vida decidirem, perquè segurament l'educació continuada, no? La formació continuada és una realitat i segur que hi ha molta gent ara que ens està escoltant que té 20, 30, 40, 50, 60, 70 anys i que segueix vinculada o a formacions professionals o a estudis universitaris, no? Uh-huh. Per tant, està bé que sempre seguim aprenent. Però, a veure, no sé si aquesta és la pregunta difícil, però potser sí que és una de les que amoïna a les famílies. Quan es fa una tria, s'ha decidit, per exemple, que s'acaba fent... que ja estan a la universitat, d'acord? I en principi és un grau, seran 4 anys, fan un primer curs, no acaba d'agradar, se li diu va tirar una mica més, i creuen que allò que semblava que havia estat una bona tria... No s'hi troben, no els agrada, no s'hi veuen treballant d'allò, no gaudeixen en el dia a dia. Què caldria fer? Caldria replantejar? Caldria aguantar i tirar?
No, si veus que estàs a disgust i que, per tant, no, això tampoc et motiva i, per tant, els resultats també són mediocres quan no són dolents, el millor és pensar en reorientar, no perdre més temps en un camí que no és productiu, sinó canviar cap a una altra cosa. I amb l'experiència, perquè dels fracassos s'aprèn molt i de les reconversions, del dir, estic en un camí que probablement no és el meu, ser conscient d'això implica una dosi d'autoconeixement i d'anàlisi de la teva situació que probablement et farà veure quin camí podria ser més productiu. No passa res, això ho he dit la Montse en aquesta conversa diverses vegades. Tot està connectat i si he començat un camí que no m'interessa, doncs en començo un altre. I en començo un altre a la llum de la informació que m'aporta el fet de que aquest camí no ha funcionat bé. I hi ha un tema que és important que no hem de perdre de vista. Moltes vegades l'error dels orientadors, fins i tot dels orientadors escolars, ha estat prescriure estudis que aquella persona creuen que el podrà acabar. Uh-huh. Per evitar aquesta situació que tu dius. Si jo prescric uns estudis, li dic, doncs fes, jo què sé, magisteri, i la persona estudia magisteri, acaba magisteri, jo com a orientador he triomfat. Però ja no em pregunto, però quan tingui el títol, la feina s'adequarà al que vol aquesta persona, trobarà feina amb prou facilitat. Aleshores, quan hem valorat, estic en un camí que és equivocat, ha de ser per aquesta doble condició. No és un camí que se digui a les meves capacitats, no em motiva, no m'interessa, i a més penso que si faig l'esforç d'acabar-lo, tampoc em serà rentable. No hem de perdre de vista que els estudis valen no per si mateixos, sinó que valen també per una finalitat posterior, que pot ser continuar estudiant una altra cosa o pot ser començar a treballar en allò que has estudiat. Mm-hmm.
Jo diria també que tu has posat l'exemple referint a la universitat, i és que això passa més en l'àmbit universitari, aquest abandonament o aquesta por de que no els hi agradi. Per què? Perquè a la universitat els primers cursos, el primer, el segon, són cursos d'anivellament, d'aterratge, d'iniciar un ensenyament superior a la universitat, al campus, etc. Molta fantasia i molta il·lusió, i en canvi els primers cursos són molt més crus. Hi han alumnes que el primer trimestre ja diuen això no és lo meu. Home, un moment de paciència també, per donar temps a veure i aterrar, que tinguis alguna assignatura optativa i vegis el què. Això a la formació professional passa menys. Per què? Perquè són 2 anys i anem al gra des del primer dia. Saps? Llavors, aquí també compta, paciència. Si s'ha fet bé la feina de la tria prèvia, segurament el que necessites és fer una mica més de recorregut, i això s'ha de tenir en compte. És molt important tenir també la idea de que això que dèiem, no? Una tria no és una única, sinó que n'hi hauran altres que et permetran completar, matisar, reorientar, canviar, si cal, aquest itinerari triat.
Estem a punt d'acomiadar-nos. No sé si ho sabem pràcticament tot dels itineraris postobligatoris. Com hem augurat al principi d'aquesta escola de família, afegiríeu alguna cosa més que creieu que no hi hem passat, però que seria important que ens quedés clar sobre aquestes possibles opcions després de l'ESO?
Jo crec que el més important que puc dir, si tinc encara 15 segons, és en la elecció dels estudis postobligatoris no ens deixem portar per la inèrcia. Que no sigui la inèrcia que ens porta al batxillerat quan la nostra millor opció hauria estat, per exemple, la formació professional.
Jo també afegiria que els ensenyaments postobligatoris també hi pots arribar havent fracassat a l'ESO, és a dir, no havent acreditat l'ESO. Hem de recordar que també hi ha una sèrie d'itineraris molt interessants per aquests alumnes que no han acreditat, que podran iniciar-se professionalment a través dels programes dels PFIs, programes de formació i inserció, la formació professional bàsica, la formació per l'ocupació, és a dir, són itineraris pensats per aquests alumnes que han abandonat prematurament, però que aquí poden trobar una aproximació al mercat de treball i connexions amb el sistema de nou. També volia dir una última cosa, perdona, Olga, que seria: a internet hi ha moltíssima informació. És a dir, les famílies sovint es troben soles havent d'acompanyar els fills a explorar aquest mercat de treball, a explorar les professions, a explorar els estudis. Hi ha moltes eines, eines per explorar-se un mateix, el GR, que trobaran a EducaWeb, però que també el trobaran a la pàgina de tria educativa del departament, els diccionaris d'estudis i de professions que té EducaWeb de lliure accés, on poden trobar qualsevol ensenyament d'FP i universitari, o també el DepOrienta, que és un altre web, on trobaran eines per poder fer tot el procés de tria amb condicions.
Montse Olivera, psicòloga orientadora, cofundadora de DEP Institut i EducaWeb, i Melcior Carons, consultor d'ensenyaments professionals de la FEC. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
A vosaltres.
I, com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Aquest cop sí, de Pau Ballbé. El tema parla de trobar algú. Jo estic convençuda que ell estava pensant en una persona, una parella, però jo hi he vist clar una professió, un tipus de feina que possiblement t'acompanyarà molts anys de la teva vida. Esperem que la vostra sigui una bona i bonica història d'amor. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.